notícies de la Cala Ràdio. Edició migdia.
S'acaben les festes de la Candelera.
La portada.
La pluja dels últims dies no ha deslluït la participació en els actes, però sí que ha obligat a buscar alternatives dels actes programats a l'aire lliure. Destaca el concert de dissabte amb Charango com a cap de cartell i la solemne processó com als més concorreguts. Francesc Callau.
De l'1 al 5 de febrer, l'Ametlla de Mar ha viscut la seva festa major en honor a la Mare de Déu de la Candelera. Uns dies on els actes més religiosos s'han combinat amb la part festiva i cultural. Tot i el temps amb vent, fred i pluja, les caleres i caleros no s'han quedat a casa i han sortit a gaudir de les seves festes. El regidor de festes, Vicent Lleó, comenta que els actes que no s'han pogut realitzar a l'aire lliure s'han acabat realitzant a l'envelat.
El temps no mos ha acompanyat, però mos ha acompanyat i hem tingut sempre solucions, diguéssim, per estar a l'envelat, poliesportiu. Llàstima, haguéssim pogut fer-ho pels carrers, però bueno, de moment tot perfecte i el treball de tants mesos s'ha vol reflexat, això és el més important.
El pregó amb la imposició de bandes i insígnies i el discurs d'Isabel Betoret, l'ofrena floral, els actes d'agermanament o la degustació de tonyina també han estat algunes de les activitats amb més assistència. El castell de focs artifici marcava ahir dilluns a la nit el punt i final a 5 dies festius. La pubilla major, Anna Margalef, explica, trista, que no voldria que acabés la Candelera.
Emocionants, inolvidables, no sé, diferents. No volem que s'acabi a ningú de les pubilles, ni dels hereus, ni ningú. Clar, tenim ganes de seguir amb la festa de la Candelera.
Tots els actes de la festa major es poden tornar a reviure gràcies als reportatges de la Cala RTV que podeu veure a lacalartv.cat, al canal de YouTube o per les televisions locals.
Després seguim parlant de Candelera, però ara ens fixem amb l'N340 i l'AP7 perquè l'Estat segueix sense posar un nou calendari a la implantació de les mesures per desviar els vehicles pesants obligatòriament a l'autopista i bonificar gratuïtament el trànsit de veïns entre Alcanar i Vilafranca, prevista per l'1 de gener d'enguany. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, assegura que es farà el desviament de camions de l'N340 cap a l'AP7, tal i com havien acordat el Departament de Territori i el Ministeri de Foment, però evita posar-hi data. Assegura que no hi ha cap canvi, que només estan ultimant els detalls per fer possible l'aplicació de l'acord.
L'acord està tancat i no hi ha cap modificació sobre l'acord. El que s'estan és ultimant les mesures per fer-lo realitzable. I, com repeteixo, hi ha qüestions de caràcter administratiu perquè s'ha arribat a la conclusió de que cal habilitar una entrada prèvia a la de Tarragona, que serà per Castelló, i això també afecta una qüestió de límits provincials a nivell de tràfic, i com he dit, perquè això implica la necessitat d'arbitrar un acord per la gratuïtat entre el pagament, em refereixo, per assumir el cost entre els ministeris afectats i la concessionària. Però s'estan ultimant els detalls, és a dir, no hi ha res que impedeixi que aquest acord entri en funcionament el més aviat possible.
Per la seva part, el secretari de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, demana a l'Estat que escurci terminis i tiri endavant el conveni per desviar els camions de l'N340 a l'AP7. Font destaca que cal que s'implementi la mesura, però recorda que és temporal fins que es desdobli la carretera nacional.
El Ministeri diu que ho està tramitant i que no té una data en aquests moments concreta. Esperem que a premiar-lo, demanar-li que s'escurcin al màxim aquests terminis, perquè la indignació en el territori és evident, i segona, perquè ja és la segona vegada que intentem des de la Generalitat un pacte. En el seu moment va intentar el conseller Rull i que vam aconseguir un pacte amb tots els ajuntaments del territori perquè aquella mesura que ha de permetre disminuir l'accident sigui possible, sense oblidar un element que jo crec que no podem oblidar. De la mateixa manera que el desviament de la Nacional 2 és temporal fins que hi hagi la duplicació de la Nacional 2 en alguns trams, el desviament obligatori de camions a la 340, a la P7, també hauria de ser provisional a la fi que les inversions que venen anys i anys de retard en aquest sentit a la 340, com a la Nacional 2, s'executin.
Els veïns al territori demanen el desdoblament de l'N340, però també que es construeixi un tercer carril a l'autopista i rebutgen que es desviïn obligatòriament els camions amb bonificacions quan reclamen una gratuïtat total de l'AP7 per tots els vehicles. Llorenç Navarro és el portaveu del moviment Prou AP7 Gratuïta Ja.
Immediatament s'haurien d'aplicar les tres, perquè altres territoris ja les tenen des de fa anys. Immediatament s'hauria de lluitar tots a una, és el que nosaltres demanem. que es deixin els partits, que es deixin les banderes, que es deixin les sigles. Anem tots a una. Necessitem un projecte de territori, i un projecte de territori té que ser la unió d'idees. L'autopista tindria que ser gratuïta. Ja n'hi ha prou de treballar per les concessionàries. És el que nosaltres diem. Estan treballant descaradament i no se'n donen compte, perquè la bonificació per als veïns només és per un any. I el tracte que tenen fet des de la Generalitat demana que després s'apliqui un impost, una taxa que es diu vinyeta, i s'hi ha de pagar tota la vida. És el que nosaltres estem denunciant i estem dient.
Segons l'acord entre administracions, el trànsit estarà bonificat amb un 42,5% de descompte per als camions de pas i en un 50% per als locals. L'altra mesura principal és la gratuïtat per als turismes entre Alcanar i Vilafranca Sud, sempre i quan el viatge d'anada i tornada es faci amb un màxim de 24 hores. Més temes, la pluja d'aquest dilluns va col·lapsar la línia R16 de Rodalies, provocant retards entre els trens de més de 3 hores en alguns casos. Tant en els trens en origen des de Tortosa com des de Barcelona es van veure afectats per les condicions meteorològiques entre la capital del Baix Ebre i l'Hospitalet de l'Infant. Durant bona part del dia, a l'estació de l'Ametlla de Mar hi van restar trens aturats. La majoria dels convois van patir retards d'entre 1 i 2 hores, però un tren regional de València va sumar fins a 300 minuts de demora. Tot plegat amb la manca d'informació per part del personal de Renfe. Montse Castellàs, la portaveu de la plataforma Trens Dignes.
El que no pot ser és tindre a la gent sense la informació adequada, perquè la gent no utilitza el tren només per oci, sinó que bàsicament l'utilitza per anar a treballar i per tant afecta molt el seu dia a dia. I això s'evitaria, és una altra de les reivindicacions nostres. A Terres de l'Ebre només hi ha dues estacions que tinguin personal propi de Renfe i d'Adif, que són Tortosa i l'Aldea. Fora d'això, les altres estacions, la Cala inclosa, fins fa poc teníeu personal propi. Què vol dir això? Que tu pots anar allí a reclamar, però quan no tens on reclamar, tampoc tens a on aconseguir informació. I encara sort de les xarxes socials, dels mateixos usuaris que informen i de que nosaltres, doncs, des de la plataforma Trens Dignes, diguéssim que assumim competències que no mos pertoquen i intentem anar informant tan pront que podem de tot allò que sabem i intentant ajudar l'usuari. Però això no hauria de ser així i és una cosa, la veritat, és que molt lamentable.
I l'Ametlla de Mar i Palamós ja són oficialment viles agermanades.
Les notícies.
El passat dissabte al migdia, els alcaldes de les dues poblacions van rubricar l'acord en un acte dins la Festa Major de la Candelera. La vinculació dels dos municipis és per la migració de pescadors del sud al nord del país a principis del segle passat. Laia Oltra.
Uns lligams que continuen amb les generacions posteriors, i és que a prop d'un 10% de la població palamosina té arrels a l'Ametlla de Mar, per retre homenatge a les famílies emigrades i també donar continuïtat a les relacions d'una forma oficial, s'ha signat definitivament l'agermanament després d'un procés de 2 anys d'intercanvis institucionals. Jordi Gazeni és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Aquest agermanament, que és un agermanament natural, gens forçat, perquè doncs, la veritat és que els lligams entre Palamós i l'Ametlla de Mar amb les seves famílies doncs, són molt forts.
A partir d'ara, les dues poblacions volen fomentar els actes culturals amb la presència de les entitats de cada municipi agermanat, potenciant d'aquesta manera el contacte entre el teixit social. Lluís Puig és alcalde de Palamós.
Potenciar-lo perquè ja no siguin només llaços familiars, sinó culturals, socials, esportius, etc., doncs que aquesta relació que de fet ja hi havia entre les dues poblacions doncs es consolidi.
La nota cultural a l'acte del passat dissabte el van posar les colles geganteres de Palamós i l'Ametlla de Mar, amb els balls de gegants i el concert del cantautor calero Miquel del Roig.
I acabem explicant-los que 14 tortugues babaues marines han estat alliberades aquest diumenge a la barra del trabucador de Sant Carles de la Ràpita. Les tortugues d'entre 3 quilos i 73 quilos de pes van quedar atrapades accidentalment per xarxes de pesca a la zona de la Ràpita entre l'octubre i el desembre passat. Gràcies a l'avís dels pescadors van poder ser rescatades i traslladades immediatament al CRAM per rebre un diagnòstic i tractament. Aquestes tortugues es troben entre les 26 que han pogut ser rescatades amb èxit el 2017 a tot Catalunya i de les quals se n'han pogut alliberar 20. Les altres continuen en tractament i s'espera que puguin tornar aviat al mar.
L'actualitat segueix a la cala rtv.cat.